Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Doncs ho acabem de saber, és una última hora. Presó provisional per Santi Laiglesias, el principal sospitós de la mort d'Helena Jubany l'any 2001, en un cas que estava pràcticament ja a punt d'arxivar-se definitivament perquè havia de prescriure. Finalment, i gràcies a la insistència de la família, s'ha pogut anar aportant noves informacions. L'última és que les analítiques de l'ADN del jersei d'Helena Jubany, el jersei que duia el dia de la seva mort, van demostrar que l'ADN de Santi Laiglesias era present en aquest jersei. Avui ha anat als jutjats, estava citat per declarar, s'ha negat a fer-ho, però finalment la jutge que porta el cas, obeint a les peticions de la Fiscalia i també de la defensa, ha decidit això, presó preventiva, presó provisional per Santi Laiglesias. Que el nivell dels alumnes en general a Catalunya hagi baixat és culpa d'un combinat multicausal on la formació dels professors també influeix. Per això s'estan obrint vies de debat sobre com millorar també aquesta pota del problema. Els coordinadors del màster del professorat de secundària, batxillerat o formació professional defensen que es facin unes proves d'accés a aquests estudis, uns exàmens previs a l'ingrés al màster. Ja ho fan els estudiants del grau per ser mestres i ara els degans de tot l'Estat proposen aplicar-ho també als professors, perquè depèn de quin grau hagin estudiat abans de fer el màster, no tenen el nivell adequat.
Quants crèdits de llengua oral i escrita han cursat? I de literatura? I si n'han cursat, quin ha estat el grau d'exigència que se'ls ha demanat en aquests graus?
Ara bé, els directors de centres de secundària aixequen la mà també, recorden que en algunes matèries falten professors, sobretot de català i de matemàtiques. També costa trobar-ne de física i química. D'una banda, diuen que potser caldria buscar altres alternatives que no sigui posar més traves a la falta de vocacions i acabar de desmotivar uns estudiants que no acaben gaire satisfets.
Si això ha de ser com una excusa per incrementar el cost per als alumnes, doncs tindrem problemes per atreure gent que està perfectament capacitada.
Perquè aquest màster pot costar 1.200 euros a la pública, però a la privada pot arribar a 8.000. I, a més, fer-lo requereix dedicació exclusiva. Si no tenim professors prou qualificats ni amb prou vocació, què podem després exigir als nostres alumnes?
Catalunya al dia.
I ja en parlarem, doncs, en aquest Catalunya al dia, en què també estarem molt pendents. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
De les novetats de la pesta porcina africana. Se n'han detectat dos casos en senglars trobats morts a Collserola, al terme de Cerdanyola del Vallès.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, s'ha reunit amb representants del sector porcí i ha comparegut per explicar les mesures que ja s'han activat per evitar que la malaltia s'escampi. Afecta porcs domèstics i salvatges, però no afecta els humans.
És un nou revés per al sector ramader després de la dermatosi nodular, de la grip aviària, un sector que ja reclama que les administracions s'impliquin a fons.
I recalquen que les granges de porcs són molt diferents de les del 1994, quan es va detectar l'últim brot de pesta porcina africana.
Res té que veure amb el que va passar l'any 94, ni a nivell de desinfecció, ni a nivell de que tenim les explotacions porcines, que són punteres a nivell mundial.
És divendres i normalment a aquesta hora ja veiem que en algun punt comença l'operació sortida. Alguna incidència? Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs sí, hi ha un accident a l'AP7 al Papiol, direcció Girona, just a l'enllaç amb la B23, venint de Barcelona. Talla un carril i provoca cua per la B23, però també, sobretot, per l'autopista des de Castellbisbal. També comença a haver ja densitat a les rondes, però en principi sense incidències.
I pel que fa al temps, Dani Ramírez, com tenim el fred i com es comportarà aquest cap de setmana?
Doncs mireu, venim de vall, és a dir, temperatures molt baixes aquesta matinada. A Ger, a Cerdanya, 6 sota 0, Guixer, 7 sota 0. A la Tosa, 7 sota 0, a Nivià, 12, ha pujat una mica alta muntanya. Mieres, a la Garrotxa, 6 sota 0, Vic, 5 sota 0. Els afores de Girona, ha arribat a 6 sota 0 i Prades, 7 sota 0. Doncs bé, ara estem arribant ja a una temperatura més amable, més agradable. Estan pujant respecte a ahir, 17 graus. En aquests moments la temperatura més alta del país, cap a la zona d'Ulldecona, 15 a Tarragona, n'hi ha 16 també a Amposta. Per tant, recuperació lleugera de la temperatura. Avui sol amb capes de núvols prims, menys abundants que al matí. I demà la temperatura puja tant de dia com de nit. Segurament farà fred, glaçarà, però menys, a menys llocs i a menys intensitat. I a la tarda pot quedar mig ennuvolat a molts sectors. Diumenge, canvi de temps. Matinada, matí, migdia amb pluja, el Pirineu, Prepirineu, nord de Girona, no descartem a la Catalunya central, nord de Lleida, la part oriental de Lleida, i anirà baixant la temperatura. Al matí anaria 1.400, 1.500 metres. La temperatura baixarà a muntanya, insistim. De nit puja la temperatura. I sembla que la tarda diumenge podria fer sol cap a Lleida, però es mantindrien ruixats a l'àrea de Barcelona i al Pirineu, amb una cota de neu, al Pirineu, de 1.000 metres.
I puntuals a la 1:54 arribaran els esports. Amb quins titulars avui, Ricard Isidrum?
Doncs mira que Pedri ha tornat a entrenar-se amb el Barça amb normalitat i demà mateix podria rebre l'alta mèdica per poder jugar contra l'Alavés al Camp Nou. En canvi, Ronald Araujo i Fermín són baixa. El Girona, de la seva banda, té diumenge un repte. Rep el Real Madrid i farem una repassada de les declaracions de Witsel al Tot Costa. A Lleida i Tarragona també començarem amb futbol. D'una banda, l'Atlètic Lleida, que demà rep l'Atlètic Balears amb la necessitat de guanyar per poder sortir de les places de descens. De l'altra, el Nàstic juga diumenge al nou estadi contra l'Hèrcules, un rival directe en la lluita per l'ascens a segona. Avui, derbi català a la Primera Federació, Europa Sabadell, a 9:15 del vespre.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i l'Andrea Martínez avui al control central. Són la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs el que us dèiem tot just arrencar, s'acaba de saber, la jutge envia a la presó Santi La Iglesia, és el principal investigat per l'assassinat d'Helena Jubany fa 24 anys a Sabadell. Fa només uns minuts que s'ha pres aquesta decisió, després que aquest matí Santi La Iglesia s'ha negat a declarar. Anem doncs cap als jutjats de Sabadell. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Les acusacions han tingut clar la necessitat de demanar presó per l'investigat, no?
Sí, claríssim. Ara mateix la imatge que tenim al davant és l'advocat Benet Salellas abraçat a la família de l'Helena Jubany fa estona, que estan així, els està explicant com ha anat la vista. Hi han hagut plors del seu germà abraçat amb el seu pare i el pare li ha dit que havies fet, Joan, molt bona feina, i ara mateix el que estem esperant és que en Benet Salellas ens doni més detalls, però d'entrada, quan ja s'ha acabat la vista d'aquest matí, l'advocat ha sortit per comunicar-nos que Santi La Iglesia s'havia acollit el seu dret a no declarar, i una hora després que hagués entrat al jutjats, ja sabíem aquesta decisió, que ell no pensava contestar a cap de les preguntes. Benet Salellas ens explicava en aquell moment els motius pels quals tant la Fiscalia com també la família demanaven que Santi La Iglesia ingressés de manera preventiva a la presó.
La Fiscalia, que és qui ha tingut la paraula en primer lloc, ha demanat l'ingrés a presó de Santiago La Iglesia, bàsicament per dos motius, pel risc de fugida davant de la pena greu que li pot correspondre en aquest expedient i pel risc de destrucció de proves, atenent el fet que la majoria de testimonis del procediment formen part d'un nucli molt reduït de persones i que, per tant, la seva situació en llibertat pot perjudicar la preparació i el fet de prestar declaració per part d'aquests testimonis.
En el següent fragment de veu de l'advocat escoltarem com ens deia que si l'investigat no ingressava a la presó, la família demanava altres mesures cautelars. De tota manera, això ja no té lloc perquè anirà directament dels jutjats cap a la presó. Però sí que podem escoltar com la família tenia por que si Santi La Iglesia quedava en llibertat pogués d'alguna manera obstruir les declaracions dels testimonis.
Que s'adoptessin altres mesures com la retirada de passaport, les compareixences setmanals, els jutjats i la prohibició de comunicació amb la resta de testimonis que consten en l'expedient perquè compartim aquesta pressió col·lectiva, no? Aquesta omertà, aquest silenci que s'ha imposat al conjunt, diguem-ne, de persones vinculades a la UES.
Tot això, Marta, ha estat possible gràcies a les últimes analítiques d'ADN. Es va comprovar que el jersei que duia Helena Jubany el dia de la seva mort contenia ADN de Santi la Iglesia i això ha donat una forta empenta al cas, oi?
Definitivament, sí, us parlo fluixet perquè ara mateix està a punt d'explicar-nos com ha anat tot l'advocat i la família, però sí, la prova d'ADN ha estat definitiva perquè vincula Santi la Iglesia amb el lloc del crim, ja que conclou que les restes d'ADN de l'investigat estaven a la roba de l'Helena quan va morir.
Doncs no sé, Marta, si podem acostar el micròfon per sentir les explicacions que estigui donat Benet Salellas i la família.
Sí. Ho estem intentant. Sí,
d'acord,
sí.
No, t'esperem.
Estem a punt de començar ja la família.
En aquest ambient que deies, clar, de sí, celebració correcte. Per ells, eh? Un sentiment una mica difícil d'explicar, m'imagino, però...
Anem-hi, Estel, anem-hi.
Sentim-los.
La magistrada que instrueix el cas de l'Helena Jubany ha acordat l'ingrés a presó d'en Santi la Iglesia. Ha dictat una resolució llarga i motivada, no? Indicant, fent una llista de tots els indicis que hi ha en contra del senyor la Iglesia. Per tant, la magistrada agafa com una dada molt rellevant la qüestió de l'ADN, que és com una qüestió que realment suposa un canvi qualitatiu, però alhora també fa seus tot el resultat de la investigació de tots aquests anys, de la primera part de la investigació, i fa referència doncs, a molts altres indicis que, doncs, segons la magistrada i que nosaltres compartim, apunten en la direcció de la participació de Santiago de la Iglesia en l'assassinat de l'Helena Jubany. I acorda la presó provisional per un tema de risc de fuga, davant del volum dels indicis que hi ha en aquests moments a la causa i per un risc també de que pugui intentar influir en la declaració dels testimonis que ja han declarat i que hauran de declarar previsiblement en el judici. Per tant, hi ha una doble motivació, hi ha una motivació reforçada i no puc dir-vos més que per part de la família, que era una, com sabeu, doncs una mesura que avui hem sol·licitat igual que el Ministeri Fiscal, doncs que valorem positivament perquè suposa començar a trencar la situació d'impunitat, no? I també de lentitud i d'alguna manera de demora en portar a la justícia els autors de l'assassinat de l'Helena Jubany.
Doncs és la primera reacció de l'advocat de la família Jubany, de Benet Salellas, respecte a aquesta decisió que ha pres la jutge que porta el cas de decretar presó provisional per qui és el principal sospitós d'aquesta causa, de Santi la Iglesia. Ha dit Benet Salellas que la jutge fa seus doncs, aquests indicis que han pogut anar recopilant al llarg d'aquests 24 anys, que era un cas que, recordem, estava a punt d'arxivar-se perquè ja prescrivia, i doncs, la magistrada argumentava això, que decretava presó provisional pel risc de fugida i per el risc també que Santi la Iglesia pogués intentar influir en la declaració dels testimonis que ho havien de fer aquests dies als jutjats. Falten 3 minuts per arribar a 1:15.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I també és notícia de fa ben poca estona que han detectat 2 casos de pesta porcina africana en uns porcs senglars que s'han trobat morts a Collserola, al terme de Cerdanyola del Vallès. És una malaltia que es propaga ràpidament i, si arriba a les granges de porcs, pot provocar importants afectacions al sector ramader i càrnic, ja molt tocat per altres afectacions com la grip aviària i també la dermatosi nodular contagiosa. S'ha prohibit ja el moviment de porcs en un radi de 20 quilòmetres al voltant del focus i a nivell humà, però s'ha de dir que tothom tranquil, que la pesta porcina no té cap impacte ni es transmet a les persones i tampoc es contagia pel fet de menjar porc. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, s'ha reunit amb els representants del sector porcí per posar en marxa un pla de contingència per contenir aquesta malaltia, i a aquesta hora estava, si més no, acabant de donar les seves explicacions. No sabem si ha acabat o no. Barcelona, Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia. Està acabant aquesta compareixença conjunta del conseller, del secretari de Salut Pública, de la directora general d'Agents Rurals i dels experts del CRESA, el Centre de Recerca de Sanitat Animal, sobretot per deixar clars 2 missatges. El primer, sobre l'impacte, serà important. Sentim el conseller Ordeig.
No hem de negar, l'impacte serà gran, però per això és molt important actuar ràpid i actuar bé per sortir el més aviat possible d'aquesta situació. D'acord? Actuar ràpid, actuar bé, per minimitzar al màxim els impactes econòmics, socials, sectorials que té i que tindrà aquesta malaltia.
I el segon missatge, tranquil·litzador, pel que fa a les persones, l'ha remarcat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
No salta, com poden ser altres malalties, a altres, en aquest cas a les persones. Això és molt important tenir-ho present. No representa un perill, un risc per la salut pública. Igual que no representa un perill per la salut pública el consum de productes derivats d'aquests animals que sí que estiguin infectats.
Per contenir el brot, de moment s'ha establert un radi de 20 quilòmetres d'on s'han trobat a Collserola per contenir la propagació d'animals infectats. També s'ha decretat la restricció temporal d'alguns moviments d'animals mentre es fan inspeccions. Des del CRESA, el Centre de Recerca en Sanitat Animal, els experts asseguren que si s'actua ràpid com s'està fent, es pot contenir aquest brot de pesta porcina africana que no s'havia detectat a Catalunya des de 1994.
Entesos, gràcies, Joan. Bon dia.
Bon dia.
Doncs la troballa d'aquests dos casos de pesta porcina obliga a tancar les exportacions a països de fora d'Europa, posa també en qüestió les vendes a països europeus. Aquí que el conseller ja avisés que l'impacte seria important, el sector reclama màxima implicació de les administracions per evitar l'extensió de la malaltia i tem una caiguda dels preus. Les comarques de Lleida concentren gairebé el 60% de la cabana porcina catalana, per tant, anem cap allà. Noelia Casillas, Lleida, bon dia.
Bon dia, Estel.
Com s'ho han pres des d'aquí?
Doncs mira, alerta màxima i reclamació de rapidesa i transparència per evitar més casos. És la primera reacció del sector porcí català després de tenir coneixement d'aquests dos casos de pesta porcina. Rossend Saltiveri, d'Unió de Pagesos.
Hem dit que s'ha desplegat tots els mitjans perquè vigilància les 24 hores als punts, als possibles punts de circulació de porcs senglars perquè no surtin, i aquí pues, intentar contindre amb aquesta zona. Llavors, bueno, el que demanem que realment això sigui efectiu, que realment hi hagi la màxima implicació de tots els les administracions i tots els agents corresponents perquè això sigui així.
Ara, com deies, queden automàticament tancades les exportacions a països que no siguin de la Unió Europea i en el cas dels europeus, des del sector reclamen que les limitacions siguin les mínimes possibles, que es limitin només al territori afectat i no a tot el país. Des de SAGE insisteixen en el perill que suposa l'accés de fauna salvatge a nivell de contagi de malalties. En aquest cas, ho dèiem, el virus s'ha trobat en dos senglars, però remarquen el nivell de seguretat de les granges actuals. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
Sobretot tranquil·litat, podia passar, però evidentment a les condicions que avui en dia s'està treballant dins del nostre sector, res té que veure amb el que va passar l'any 94, ni a nivell de desinfecció, ni a nivell de que tenim les explotacions porcines que són punteres a nivell mundial.
I sobre el preu, el sector té clar que en les pròximes setmanes es viurà una davallada. No en tenen cap dubte i reclamen que es treballi per evitar que sigui el mínim possible. Jordi Siscar, de JARC.
Segurament que caurà el preu, indiscutiblement, perquè si no podem exportar, no pot sortir el porc d'aquí a Espanya, pues, depenem de les exportacions nosaltres. Com que no es podran treure, pues, s'haurà de consumir aquí a l'estat espanyol.
I pateixen perquè aquesta caiguda de preu coincidirà amb el Nadal, que és una època bona. A les comarques de Lleida hi ha 4 milions i mig de caps de bestiar porcí i a tota Catalunya gairebé 8 milions.
Doncs déu-n'hi-do. Gràcies, Noelia. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Un quart i tres minuts de dues. Els Mossos ja han obert una investigació a la deixalleria que ha explotat aquest matí a Caldes de Montbui, que ha deixat tres persones ferides, dues d'elles greus i una molt greu. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta empresa ja tenia diverses denúncies de les naus del costat per mala praxi. No és la primera vegada que aquesta deixalleria i aquests mateixos treballadors es cremen en una explosió. Doncs anem a repassar tot plegat. Què ha passat des de Caldes de Montbui? Sara Riera.
Va passar fa 10 anys, en fa 2 i aquest matí un altre cop. Segons ha pogut saber aquesta emissora, les empreses del costat de TSI els havien posat ja diverses denúncies per deixar els aerosols al carrer en ple estiu o no tenir cura a l'hora de manipular agents químics que són perillosos. Aquest matí han explosionat moltíssims bidons plens de dissolvent que han cremat els tres treballadors que eren a la nau. Un d'ells fa 10 anys ja el van haver d'ingressar a la UCI amb cremades al 30% del cos per un accident com el d'aquest matí. Aquest treballador de l'empresa del costat és qui l'ha hagut de socórrer.
Hi ha habido una explosión muy fuerte, nos ha tirado la pared a nosotros y bueno, y ahora automáticamente han empezado a salir llamas. Hemos salido fuera, justo también salía el vecino corriendo en llamas. Lo hemos apagado con las manos, porque ha salido toda la ropa ardiendo. Bueno, no tenía pelo, bueno, quemado.
Segons també ha sabut Catalunya Ràdio, molts d'aquests bidons han volat fins a la C-59 i per això s'ha hagut de tallar durant hores la connexió entre Caldes i Barcelona. A aquesta hora els bombers continuen remullant les naus afectades, però el foc ja està pràcticament extingit.
Seguim amb més coses. Coordinadors del màster que forma els professors de secundària i batxillerat estarien a favor d'incorporar unes proves de coneixement abans, prèvies, d'accedir als estudis. Això és el que proposen els degans d'educació de l'Estat. És una fórmula semblant a la que ja es fa servir a Catalunya per als estudiants que volen ser mestres. En canvi, directors de centres de secundària demanen buscar alternatives. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, des del màster creuen que introduir aquesta prova permetria garantir que els futurs professors tenen un domini suficient de la matèria que després hauran d'ensenyar. I això és important perquè ara ens expliquen hi ha alumnes que venen de graus que no hi tenen relació. Com que el màster se centra només en la formació per ser professor, aquests alumnes sovint l'aproven, però les mancances es veuen després a l'aula. Albert Mallar és coordinador del màster interuniversitari de formació del professorat en matemàtiques.
Quan no queda dissimulat? Pues no queda dissimulat quan l'alumne ha d'anar a fer les pràctiques al centre, que depèn del contingut que li toca, pues, trontolla o diu alguna cosa que no ha de dir. Llavors, entre el mentor del centre i el tutor de la universitat, doncs, acaben d'ajudar-lo perquè aprengui allò que no sap.
Però clar, des dels centres de batxillerat, de secundària, dèiem que no ho veuen tan clar aquí, eh?
Des del dia a dia, no? Què ens expliquen? Doncs hem parlat amb Rubén Pino, que és director de l'Institut Montilivi de Girona i membre de la Junta Central de Directors. Considera que tindria sentit introduir una prova que permeti escollir els millors candidats, els que més en saben de cada matèria, però creu que hi ha alternatives.
I també caldria valorar, sobretot amb professors que han estat alumnes del màster no fa tant, que els aporta el que sí que han fet, no? Perquè a vegades tenen la sensació que no és prou productiu el que estan fent i potser és el que s'estàvem dient, no? Que potser caldria pues, reforçar més aquest apartat sobre les matèries que han d'impartir.
Des del centre, sobretot, el que ens diuen és que no cal afegir més obstacles en una professió en què falten vocacions.
Avui és Black Friday i, coincident amb això, els treballadors d'Inditex han protestat davant de les botigues més emblemàtiques del grup a tota Europa. A Barcelona han convocat una concentració aquest migdia davant de la botiga de Zara del Passeig de Gràcia. Reclamen que la companyia reparteixi part dels beneficis entre els treballadors. Barcelona, Mireia Salam.
Bon dia. A les portes del Zara, desenes de treballadors d'Inditex han cridat consignes com Marta Ortega afluixa la cartera per exigir que els reparteixin part dels gairebé 2.800 milions d'euros de beneficis nets que ha tingut el grup Inditex. Ho explica Esther Repeto d'UGT.
Hay una carga de trabajo increíble, ahora llegan navidades, etcétera, pues a la hora de los beneficios también queremos ser partícipes. Nos hemos puesto 7 países de acuerdo para poder llegar a hacer esta movilización porque no se nos ha hecho caso y no pararemos realmente hasta que consigamos que se nos escuche como mínimo.
La protesta s'ha fet de forma simultània a Madrid, Bèlgica, Luxemburg, Portugal, França, Itàlia i Alemanya. Els sindicats afirmen que han convocat les mobilitzacions d'avui després d'esgotar totes les vies de diàleg i no descarten fer vaga. Ara ja tenen una paga de beneficis, però demanen una nova fórmula per repartir els guanys del grup perquè la plantilla en rebi una part més gran.
Doncs, mentrestant, s'han desconvocat les jornades de vaga, en aquest cas al sector del metall, a la demarcació de Barcelona. Estaven previstes pel dia 3 i el dia 10 de desembre. Els sindicats Comissions Obreres i la UGT han arribat a un preacord amb la patronal metal·lúrgica pel que fa al nou conveni. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. El pacte inclou millores salarials. Cobraran un 4% més aquest any i un 3% més els dos anys vinents, amb una reducció de jornada de 8 hores l'any 2027. Segons explica Josep Rueda, que és el secretari general d'Indústria de Comissions Obreres a Catalunya, aquest era un dels objectius principals dels sindicats.
Quan la patronal pretenia compensar i absorbir part dels increments salarials i part de la reducció de jornada, això és el que ens va portar la vaga i al final la patronal ha entès que això era motiu de discòrdia, pues, bueno, ha assumit certa responsabilitat en aquest sentit i al final pues, han deixat caure la compensació i absorció i tant els increments com la reducció de jornada seran increments i reducció de jornada reals.
Clam de les associacions comercials gironines per evitar la pèrdua de singularitat del teixit comercial als nuclis urbans. Reclamen als ajuntaments que regulin els usos dels comerços per acabar amb la proliferació de certs negocis. Anem a Girona, Núria Peraire. Estem parlant de comerços com els de carcasses de mòbils, menjar ràpids, etc.
Hola, bon dia, sí, i dels de manicura o supermercats de 24 hores. Els nuclis urbans es fan cada cop més homogenis, així ho ha detectat la Federació de Comerç de la Patronal FOEC, i per això reclamen als ajuntaments que ho regulin. Ho explica el responsable de comerç, Albert Gómez.
Tipo carcasses de mòbils, ungles, no? Aquest tipus de fast food al carrer, també sales de joc, supermercats 24 hores, basars, etc., que desvirtuen una mica el model. No és que estiguem en contra de cap tipus d'activitat, creiem que hi ha d'haver espai per tothom, però també creiem que hi ha d'haver en aquest sentit un equilibri.
En tenim molts exemples, com el del municipi de Blanes, a la Selva. Allà, l'associació de botiguers de Blanes Centre han detectat situacions estranyes. Ens ho explica el vicepresident, Quim Planes.
Podem passar de les 50 barbaries aquestes que han aparegut últimament, que dius, bueno, i com es guanyen la vida? Tema curiós. I l'altra part, doncs, el d'ungles, doncs anirem més d'una vintena. Hi ha carrers que poden haver-hi 7 barbaries en el mateix carrer. No sé, tot això és molt raro, no es veu mai ningú. A sobre no és que es vegi una clientela excessiva dintre d'aquests llocs.
A més, diu que moltes de les barbaries estan en carrers molt cèntrics, de lloguers de locals alts, quan tradicionalment són negocis que estaven en carrers més secundaris. Els comerciants demanen als ajuntaments que segueixin l'exemple del que ja han fet alguns municipis. Tossa de Mar, Lloret de Mar, Palafrugell, Olot o Puigcerdà han establert suspensions de llicències per estudiar la situació de cada carrer i ho regularan en un pla especial urbanístic.
Catalunya al dia.
El Departament de Salut ha decidit obrir a partir d'aquest dilluns la vacunació contra la grip a tota la població que ho desitgi. Això tenint en compte que es preveu que s'assoleixi el nivell moderat de l'epidèmia de la grip, encara no es pot dir epidèmia, sinó dels casos de grip d'aquí a uns 15 dies, Quim.
I s'insisteix sobretot en els grups de risc que encara no ho hagin fet. I és que la incidència de la grip està creixent molt ràpidament, tant en nens com en adults, i s'espera que arribem d'aquí uns 15 dies a un nivell moderat d'incidència, un mes abans del que és habitual. Com sempre, qui ho vulgui pot demanar hora per vacunar-se contra la grip a través de La Meva Salut o trucant al CAP.
I la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha anunciat que el govern estendrà fins als 4 anys els ajuts als estudiants que estiguin preparant la tesi doctoral. Fins ara només arribaven als 3 anys. Això ho ha dit coincidint amb l'acte de presa de possessió de la nova rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balcells. Lleida, Pere Joan Álvarez, quan s'aplicarà aquesta mesura i a quines universitats afecta?
Doncs s'aplicarà a partir del curs que ve i afecta 3 universitats públiques, una de les quals la UdL, on hi ha una vintena de personal predoctoral. La nova rectora de la UdL, Maria Àngels Balcells, ha rebut l'anunci de la consellera com un primer regal de mandat.
El primer regal de legislatura de mandat me l'ha fet perquè m'ha dit que l'any que ve, que això és una gran notícia per la recerca i per els estudiants de doctorat, que l'any que ve les beques, els ajuts predoctorals d'AGAUR, de la Generalitat de Catalunya, seran de 4 anys.
Dir-te també, Estel, que la consellera ha confirmat que el trasllat d'alumnes de 6è de Medicina de la Universitat de Lleida a la nova unitat docent d'Igualada serà sempre voluntària.
I de la Universitat de Lleida a la de Girona, que ja té nou rector. Es tracta del catedràtic de física Josep Calbó. Va guanyar ahir les eleccions amb un 57% dels vots i, per tant, no caldrà segona volta. Núria Peraire, a participació va ser de poc més d'un 20%, però...
Sí, i el col·lectiu que més hi va participar és el personal docent investigador, amb un 90% de la gent que va votar, i en canvi només van votar un 13% dels estudiants. Com que Josep Calbó va aconseguir més de la meitat dels vots, es converteix en rector i no caldrà fer una segona volta. El segon candidat amb més vots va ser el jurista Albert Rudà, amb poc més del 26%. I per últim, José Manuel Fernández, actual degà de la Facultat de Medicina, amb un 11%.
I a punt d'arribar a 2:15, us expliquem també que avui hi ha hagut trobada excepcional de prop de 500 alcaldes i alcaldesses de Catalunya a Montserrat. Ha estat en el marc del mil·lenari de la Fundació del Monestir. Els representants municipals reclamen posar en valor la feina del món local i millorar el finançament dels ajuntaments. Ho ha seguit des de Monistrol de Montserrat, la Nàtia Dell.
Àmplia representació del món municipal, hem vist moltes vares d'alcaldes demanant que es posi en valor la feina dels ajuntaments en un moment de desencís de la societat. Per poder donar resposta a les necessitats de la ciutadania, la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, ha demanat, entre altres coses, que es revisi la llei de finançament local, que fa 20 anys que no es toca.
Cada dia més els ajuntaments hem de donar resposta a allò que no són competències pròpies nostres, però que sí que són incumbències nostres perquè afecten i ocupen els nostres ciutadans i ciutadanes. I quan cap altra administració està donant resposta des dels ajuntaments, quan ens truquen a la porta, l'hem de donar aquesta resposta.
Els alcaldes i alcaldesses han fet un darrere l'altre una ofrena a la plaça Santa Maria en una llàntia de forja i vidre feta per l'ocasió que després ha beneït l'abat de Montserrat. A la Basílica els Minyons de Terrassa han aixecat un pilar i l'acte s'ha acabat amb el cant del Virolai. Un acte que ha portat per nom Pilars de Fortalesa, reconeixement del món local a Montserrat.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs, com sempre, a aquesta hora ens aturem un moment per fer un cop d'ull a les notícies més vistes al web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I és, ahir ho explicàvem al programa, retrocedeix l'ús habitual del català gairebé tots els territoris.
Sí, amb aquesta idea, no?, que l'àrea metropolitana de Barcelona no arriba al 25% la població que parla habitualment català. El que trobareu en aquesta informació del 3catinfo.cat, doncs, és una mica el mapa territorialitzat per vegueries i podreu veure la intensitat, diguem, de cada...
Del drama,
sí, diguéssim. Sí, la intensitat l'ús del català en cada territori. A més a més, també, doncs, això ho podeu consultar per vegueries i per territoris més concrets.
Per colors des del grana fins al groc, eh? Fa un any, Marc, de què parlàvem?
Doncs mira, fa un any, diguem que el Parlament donava llum verd a la tramitació de l'Estatut de Municipis Rurals. Són 608 pobles, micropobles, hauríem de dir. Aleshores, és sobretot una eina que ha de frenar el despoblament, diguem, preveient inversions en aquests micropobles. Mm-hmm. Aquella llei es va aprovar al ple el juliol, va entrar en vigor aquest mateix juliol, i ara fa un parell de setmanes el govern ha aprovat 20 milions d'euros en el marc d'aquesta nova llei dels micropobles, de l'Estatut dels Pobles Rurals, per invertir-los bàsicament en rehabilitar habitatges. Yeah. Per tant, intentar que la gent que viu en aquests micropobles, si vol trobar un habitatge, doncs el trobi, o la gent que hi vol viure, diguem. Sí, sí.
Una pota més de la crisi habitacional que viu el país.
Correcte.
Gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
I ara obrim capítol nadalenc. Una setmana després que ho fessin Barcelona i Badalona, la gran majoria de pobles i ciutats de Catalunya fan avui l'acte d'encesa de l'enllumenat nadalenc, que dona el tret de sortida oficial al cicle que tancarem per Reis. Molts municipis han convertit la programació nadalenca en una gran parafernàlia, una més de llums. Les activitats lúdiques, musicals i teatrals per tota la família prenen protagonisme per aquestes setmanes. I una de les ciutats on des de fa uns anys més es respira l'ambient nadalenc
és Sabadell, i no ho diem metafòricament, Quim Balaguer, bon dia.
No, exacte, és en sentit literal, perquè a partir d'avui l'empresa de la neteja dels carrers de la capital vallesana canvia el detergent que fa servir habitualment per un altre amb notes de canyella.
Canyella, molt nadalenc, sí.
I allà on hi hagi programades activitats nadalenques, no és de tota la ciutat, però a molts punts, es farà servir aquesta fragància vinculada en part a la cuina dels àpats de Nadal. Però el protagonista de la Sabadell tornarà a ser el Llaminer, que és un personatge que amb només 5 anys de vida s'ha convertit en una icona de les festes de la ciutat.
Del Llaminer no te'n demanarem cap report, diguéssim, però de l'olor de canyella, si us plau, tu com a bon sabadellenc podries donar-ne fe a partir de la setmana que ve, si l'has notada. Va, una altra ciutat que viu amb molta intensitat les festes de Nadal és Mataró, on la mainada ja espera amb il·lusió l'arribada de personatges com la Polaris, en Tempus i el Tic Tac.
Unes figures que encendran l'enllumenat de Nadal aquesta tarda a la plaça de l'Ajuntament amb un espectacle de llum, color i acrobàcies. L'encesa donarà pas a una programació que cada any es comença a preparar més temps, com explica l'alcalde de la capital del Maresme, David Bote.
Hem fet una aposta molt gran per tot el que està vinculat a la campanya de Nadal, i això ens ha implicat el fet d'ampliar el nombre de carrers, llums, que haguem hagut de començar els preparatius abans.
Doncs més enllà de Sabadell i Mataró, què passa a la resta de ciutats catalanes? Va.
Doncs les tres capitals que ens falten. De Tarragona, el patge de la llum encendrà l'enllumenat dels carrers al costat d'alumnes de diferents escoles. Dos interruptors gegants serviran perquè el patge els pugui encendre amb l'ajuda de l'alcalde i la regidora de Comerç. Hi haurà neu, pirotècnia i moltes sorpreses més.
Neu a Tarragona.
Neu a Tarragona i a Lleida... 19 quilòmetres de carrers enllumenats, és un rècord, i s'estrena avui un videomapping a la paeria, del qual se'n faran 20 sessions més diversos dies fins a Reis. També un arbre de Nadal de 14 metres a la plaça Ricard Vinyes i la cirereta del pastís, una pista de gel a la plaça Sant Joan. I ens queda Girona. Vinga. Una cercavila amenitzada per la Girona Marching Band anirà pel centre fins a la plaça Catalunya, la porta d'entrada al barri vell. Allà, a les 6, es farà l'encesa dels llums. I tot seguit hi haurà música en directe per tota la família, amb la família dels Beta, del Club Super 3, sí, pels més petits, i per no passar fred no hi faltarà la xocolata calenta.
I al marge de l'encesa de l'enllumenat, avui també arrenquen altres activitats nadalenques tradicionals, com la Fira de Nadal al Moll de la Fusta de Barcelona.
Que té com a novetat aquest any recorregut nocturns amb les golondrines i batejos de vela gratuïts. La companyia del Circ Històric Reluí obrirà quarts de set del vespre les activitats del port, amb parades i activitats al Moll de la Fusta i la Barceloneta. I també aquesta tarda, Fira de Santa Llúcia a la plaça de la Catedral. Fins al 23 de desembre hi haurà 160 parades de productes nadalencs, com pessebres, obres de Nadal, i una trentena més per articles de regals. És la fira nadalenca més antiga, la primera edició confirmada, data del 1786.
1786, déu-n'hi-do. La Fira de Santa Llúcia de Barcelona és, evidentment, un dels grans reclams nadalencs de la capital, però altres municipis han aconseguit consolidar la seva pròpia Fira de Nadal entre les més populars de Catalunya. I és el cas de la Fira de Canyelles, això és el Garraf, amb 350 parades, ja és la segona de Catalunya. Això sí, només estarà oberta demà i diumenge. Corresponsal del Garraf, Montse Gené.
Hola, bon dia. S'hi esperen 110.000 persones en una de les cites nadalenques més multitudinàries i tradicionals. Hi haurà moltes parades i moltes activitats, sobretot per als més petits, com explica l'alcaldessa Rosa Huguet.
Cada espai és únic. Poder escoltar les Nadales, visitar el pessebre solidari, anar al racó a buscar l'escudella que tant ens agrada i totes aquestes paradetes que poden ser el regal perfecte de Nadal. Trobarem arbres de Nadal, pessebres, trobarem torrons i sobretot trobarem el caliu de totes les persones que comparteixen aquest amor per el Nadal.
Al castell de Canyelles s'omplirà amb la màgia dels contes infantils, una activitat que relleva l'anterior, que era l'experiència Harry Potter.
Doncs Tarragona, mentrestant, clausura els actes de commemoració del 25è aniversari de la Declaració de Patrimoni Mundial. Destaquen una festa al Camp de Mart, amb espectacles, tallers i activitats lligats al patrimoni i la projecció d'un mapping a l'amfiteatre durant tot el cap de setmana. En té tots els detalls des de Tarragona la Clara Echevarría Domingo.
El Camp de Mar acull dues jornades amb activitats per a tots els públics, però també serà l'escenari de l'acte institucional de clausura dels actes commemoratius dels 25 anys de la Declaració de Patrimoni Mundial. Un acte que comptarà amb un espectacle dirigit pel dramaturg tarragoní Marc Jornet, titulat «Soc part de tu». Totes les propostes estan obertes a la ciutadania. El regidor de Patrimoni, Nacho García La Torre, diu que es persegueix un objectiu.
Que els espais patrimonials siguin un espai de trobada festiva i la festa és, sens dubte, una de les grans manifestacions culturals que una societat pot generar. És per aquest motiu que us proposem senzillament gaudir. Gaudir dels espais patrimonials que són de tots i de totes. Reivindicar el nostre patrimoni com un espai festiu, un espai de trobada.
És per això que s'han previst fer jornades de portes obertes a tots els espais patrimonials. Destaca l'amfiteatre, on avui i demà s'hi projectarà un màping d'uns 15 minuts de durada amb 5 projeccions entre les 9 del vespre i les 11 de la nit. El passeig arqueològic també serà un altre punt de reclam, perquè diumenge al matí s'instal·larà una gran part del seguici popular tarragoní, posant en valor tant el patrimoni històric com el festiu, com elements identitaris de la ciutat.
6 minuts per arribar a 3:15. Demà s'estrena en el marc del Temporada Alta. Serà un dia que durarà anys. És una creació col·lectiva amb 90 participants de 3 centres educatius de Salt, al Gironès, que reivindica la figura d'Ovidi Montllor. Combina el teatre musical, el moviment i el cant sense partitures i la dirigeix la companyia xilena Hermanos Ibarra Roa. Són els creadors del projecte Cor Ciutadans. Girona, Maria Rovira.
Alumnes d'entre 10 i 15 anys de les escoles Silvestre Sant Eloi, FEDAC Salt i de l'Institut Vallvera han treballat durant mesos en tallers d'actuació, expressió corporal, veu i música guiats pel director Gopal Ibarra Roa i l'actriu Belén Fernández. Tot plegat per fer emergir una poètica col·lectiva al voltant de la figura d'Ovidi Montllor. Una tria que explicava Gopal Ibarra.
Estamos haciendo una obra de Ovidi Montllor. Nosotros allá en Chile habíamos hecho una obra sobre Víctor Jara. Encontramos este símil acá, que ambos son cantautores que le cantan a la vida, a la humanidad, a los derechos humanos.
La plaça de la Llibertat de Salt es convertirà en l'escenari per aquesta obra coral concebuda com una biografia molt particular.
Es una especie de biografía, pero interesante, contada por niños, haciendo una especie de docuficción también, en donde tratamos de contar esta historia, pero ficcionada. Creemos que es interesante, la gente se va a divertir, va a ver a niños jugando, también actuando y siendo profesionales en escena.
Apreta fort les dents, apreta els punts.
A banda de la cançó que dona nom al títol de l'obra, també s'han treballat altres temes del cantautor valencià, com la samarreta, Escola de Ribera, la Fera Ferotge i les balances. Ens ho explicava Teta Juncà, professora de música de l'escola FEDAC de Salt.
Ens van donar diverses cançons per treballar, perquè amb els nens sapiguessin doncs, el significat de les cançons, que són algunes complicades de cantar, i les vam treballar tant a nivell artístic com a nivell de significat. I a partir d'aquí, no sé exactament com, és com una mica de màgia, gràcies a la direcció i els ajudants de direcció i així, han aconseguit que els nens hagin construït una obra de teatre.
Aquest espectacle és el resultat d'un treball complex i alhora enriquidor per aconseguir la cohesió en un projecte intergeneracional.
I és una obra de teatre doncs, que té part de dramatúrgia perquè els nens parlen, té part de dansa perquè els nens ballen, té música perquè els nens canten i té expressió doncs, perquè els nens expressen. Una premissa que ens van donar, que ens va decidir a participar-hi, és que volien un grup que fos molt actiu, que tingués coses a dir. I vaig pensar, ostres, doncs, si te demano un grup que tingui coses a dir, és que realment és una obra que els nens podran participar-hi molt.
L'espectacle gratuït s'inclou dins el cicle Connexió Iberoamericana del Temporada Alta.
Catalunya al dia.
Oliana recuperarà demà una dansa popular perduda, és el Ball dels Cascavells. Documentada per Joan Amades, s'havia intentat recuperar a finals del segle passat, però no va tenir continuïtat. Ara sembla que sí. Oliana, Joaquim Albalater, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I ara el reestrenaran.
Exacte, el Ball de Cascavells era una dansa típica d'Oliana que el folclorista Joan Amades havia recollit el seu costumari català, però que al poble ningú recordava com es ballava. El 1997 es va ballar una sola vegada, però va tornar a quedar en l'oblit. I ara tot el poble s'ha bolcat per poder recuperar aquesta dansa d'una vegada per totes. Laia Codina és mestra de l'escola d'Oliana i una de les dinamitzadores del ball.
Aquí a Oliana tenim el Goliat i els Diables, que va per a, diguéssim, majors d'edat. Llavors tenim els gegants i els capgrossos, que van enfocats més cap als adolescents. I llavors volíem trobar una franja d'edat que tinguessin cabuda en tot aquest tema cultural. I vam decidir que potser a partir dels 8 anys ja seria un bon moment perquè poguessin començar amb aquest tema dels ballets.
La dansa la ballaran 16 nens i nenes d'entre 8 i 12 anys. Volen que sigui el punt de partida perquè els més joves coneguin i s'impliquin en la cultura tradicional d'Oliana.
Hem anat indagant informació, vam aconseguir un caset on hi havia la melodia, una coreògrafa ens ha ajudat a fer el ball, i això. I ara aquest dissabte, que és la festa major d'hivern, l'estrenem, la volem tornar a recuperar i que quedi per les altres festes majors i que la puguem anar ballant com un ballet més.
Han estat gairebé 3 anys de preparació i les últimes setmanes també amb molts assajos per poder reestrenar aquesta dansa demà al migdia a la Festa Major d'hivern, que, per cert, també es va recuperar l'any passat.
Doncs gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
I la Garrotxa estrena aquesta tarda el primer festival de novel·la negra de la comarca. Es dirà Basalt, com la roca volcànica més comuna. La intenció és acostar-se als assistents i fer-los participar. I és per això que hi haurà activitats en 3 municipis i, per exemple, es pot assistir a un combat de boxa literària o una passejada i un sopar negre. Olot, Laia Claret, bon dia. Qui l'organitza, aquest festival, i què s'hi fa?
Bon dia, Estel. Doncs mira, l'organitza l'Associació Cultural Literària d'Olot. El certamen s'allarga 3 dies i té seu a Olot, a la Vall d'en Bas i també a Sant Jaume de Llierca, que és on s'inaugura aquesta tarda amb una taula rodona sobre humor i novel·la negra. Tot seguit s'hi podrà veure un combat de boxa literària. Maribel Torres és escriptora i organitzadora del festival.
Són 2 persones que s'enfronten entre elles i l'àrbitre els hi fa 5 preguntes, una per round, i ells no saben ni quina pregunta li faran ni si hauran de defensar la posició a favor o la contrària. I llavors el públic vota qui ha guanyat aquell round. Mira, una pregunta, què penseu de l'Agatha Christie? Es tracta de saber defensar la posició sense necessitat de creure-hi, només defensar-la.
Dissabte la cita comença a l'Orfeó d'Olot i després s'agafa un autobús per anar a la Canova. Des d'allà hi haurà una passejada negra i el sopar.
Durant aquesta passejada és de nit, cirales en fosques, i llavors hi haurà 2 actors que llegiran o interpretaran, depèn de com, contes negres. Està tot tematitzat de novel·la negra i llavors tots els plats tenen nom de pel·lícules o llibres de novel·la negra. I hi haurà un trivial negre en el que el públic novament podrà participar i el guanyador s'emportarà un regalet.
Diumenge que entrona una xerrada, música i l'acte final amb el lliurament del Premi del Festival. Els organitzadors asseguren que ja hi ha altres ajuntaments garrotxins interessats a ser una de les seus per futures edicions.
Doncs gràcies, Laia. Ja ho sabeu. Basalt, des d'avui, el nou festival de novel·la negra a la Garrotxa. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, fa una jornada de portes obertes que s'allargarà fins diumenge per celebrar que avui just fa 30 anys. Durant aquests 3 dies, els visitants podran descobrir la nova col·lecció del museu que té el poètic títol Com una dansa d'estornells, col·lecció MACBA, 30 anys i infinites formes de ser. Montse Camps, bon dia.
Bon dia, Estel. És una exposició que fa un relat coral i de diàleg entre una 50ena d'artistes de diferents generacions. S'hi poden veure 200 peces i un 15% són adquisició recent, com explica Clàudia Segura, que és comissària de l'exposició.
I podrem veure una forta contribució de la Generalitat amb diverses obres que provenen dels diferents plans nacionals, el de postguerra amb l'Helena Paredes, el de fotografia amb una peça de la Julia Montilla, el de la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani amb una obra de la Mònica Planes i també obres donades directament al Consorci, com per exemple una donació meravellosa del Denis Oppenheim i també un conjunt d'obres del Ramon Guillem Balmes.
La col·lecció ve acompanyada d'un gran mural que ocupa una de les parts de l'edifici Atri, de dalt a baix, i és una obra de Clara Nubiola. Es diu Cronologia 30.
Jo crec que elimino autories, elimino artistes, elimino textos o elimino tot. I vaig a buscar a les persones i vaig a buscar què hi ha darrere d'una institució que a priori sembla tan escèptica o a vegades dura, no?, com és el MACBA.
Hi haurà visites comentades en diferents franges horàries, amb reserva prèvia, això sí, i totes les activitats són gratuïtes.
Juga
Jugadors, creadors i professionals del videojoc es reuneixen fins diumenge a la Farga de l'Hospitalet en la quarta edició del Saga. És el Saló del Gaming en català. És un sector en clar creixement que encara afronta molts reptes. L'Hospitalet de Llobregat, Montse Mas.
Bon dia. El saló de 8.000 metres quadrats i 70 expositors entre empreses, clubs i centres formatius creix i es consolida, igual que ho fa el sector. Un 74% dels videojocs creats a Catalunya són en català, una xifra rècord que es vol ampliar involucrant més les grans empreses del mercat. Tina Roig és la coordinadora de la Comissió de Videojocs de Plataforma per la Llengua, que organitza el saló.
Hem de pensar que tenim estudis en aquest saló que tenen capital financer extern i que no els hi suposa un gran problema col·locar el producte en català. Per què? Perquè no perceben el català com una llengua amenaçant, sinó com una local language, i fa que sí, l'estudi també ho reivindica, i per tant, si els usuaris escrutinem, doncs això vagi endavant i obtinguem el producte que necessitem en una plena normalitat lingüística.
Les entrades d'avui ja estan exaurides i els passadissos plens, sobretot d'estudiants que volen treballar en el sector, conscients del repte de fer un català.
Costa. Hi ha idiomes principals que són l'espanyol, l'anglès i el xinès, que són els que més es parlen. Però crec que no s'hauria de deixar de costat el català, perquè si el Minecraft està en català, per què no? La resta.
No abandonar la nostra llengua, perquè cada vegada s'està parlant menys. Sí que es poden fer després les traduccions en castellà, anglès, francès, el que es vulgui, però és això, el no abandonar qui som.
Fins diumenge els visitants trobaran, entre altres, exposicions, competicions, una LAN party, jocs retro, jocs virtuals, simuladors de conducció i l'entrega dels Premis Saga al millor del sector. I tot en català.
Ascó, a la Ribera d'Ebre, impulsa l'atracció de noves empreses per diversificar la seva economia. En paral·lel, el municipi espera, si hi ha canvis en l'actual calendari de tancament de la central nuclear, Ascó 1 tancarà l'octubre del 2030 i Ascó 2 l'octubre del 2032. Doncs anem cap allà, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I com ho estan fent tot això?
Doncs mira, amb la construcció de 6 naus industrials que estan a tocar mateix de la central. La idea, com bé dius, és impulsar nous sectors econòmics per si el calendari de tancament s'acaba executant tal com estava previst. Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó.
6 naus, una anirà destinada al que serà el hub d'aquí d'Ascó, i per l'altre costat hi haurà les 5 naus per a aquelles empreses que tenen diverses empreses interessades en implantar-se i que tenen necessitat, doncs, de lloc per a poder-se instal·lar.
En una de les naus s'instal·larà, de fet, també el hub energètic local. La resta serà espai per les empreses que han mostrat interès.
La idea és poder aportar un valor de més al nostre territori, al nostre polígon industrial, i enfocat en allò que nosaltres som professionals, que és en el sector de l'energia.
La major part del finançament prové de fons propis del mateix consistori i la resta dels fons de transició nuclear.
I més del 70% de la població de Tarragona considera que els serveis d'urgències no funcionen, i el 80% diu que no és fàcil aconseguir cita amb el metge. Això són resultats d'una enquesta ciutadana impulsada per la Plataforma del Camp de Tarragona per la Sanitat Pública. Ricard Buigas, què més concreta la consulta?
Doncs mira, altres dades, com per exemple que el 92% dels enquestats diuen que no hi ha prou personal sanitari per garantir una bona atenció, i el 76% consideren que la sanitat privada està cobrint les necessitats que hauria d'atendre la pública. Josep Maria Martínez treballa en una residència pública, és portaveu de la Plataforma, ha concretat les coses que s'haurien de resoldre segons la consulta.
Més inversió, millors condicions laborals, més ràtios de personal i una millora de transport sanitari amb les que són les comarques més pròximes, ja sigui Terra Alta, Priorat, Baix Ebre, Baix Camp. Millors protocols i una recuperació d'una sanitat pública i universal, accessible i digna.
Bé, en aquest punt, la qüestió també és saber si aquests són problemes molt concentrats en l'atenció a Tarragona. Des de Maria Blanca, Catalunya, Enric Feliu ens ha dit que Tarragona arrossega els problemes enquistats del Servei de Salut Pública del país amb alguna particularitat.
Aquí hi ha una particularitat des de fa molts anys, que és la importància de la concertació amb la Fundació Sanitària Xarxa Santa Tecla. No obstant, els problemes de primer, llargues llistes d'espera, tant amb les visites a l'atenció primària com als especialistes d'intervencions quirúrgiques, i així com la falta de personal, són comuns a tot el sistema, a tot el conjunt del sistema del Servei Nacional de Salut aquí a Catalunya.
La Plataforma ha proposat estendre aquesta enquesta a altres poblacions del Camp de Tarragona.
Gràcies, Ricard. 8 minuts i les dues. I una música
música per il·lustrar aquesta notícia. La plataforma del Liceu, Liceu Òpera Més, comença una nova etapa amb una aposta per la immersió i enregistrarà muntatges seguint un mètode cinematogràfic, Montse.
Sí, el director artístic del Liceu Òpera Més, Igor Cortadellas, defensa els matisos que pot aportar la nova metodologia i la capacitat de convertir-se en una eina per acostar l'òpera a nous públics.
Això ens ajuda a poder fer un canvi realment de llenguatge narratiu, perquè al final l'òpera està pensada per un únic plano, o sigui, el teatre de ferradura i un plano, no?, on tot el públic veu un plano general. És molt interessant fins i tot trencar aquest eix una mica pels experts que puguin disfrutar-ho i també els que no ho són tant, el gran públic, que els hi pugui agradar.
La proposta pretén deixar enrere l'enregistrament clàssic televisiu i començar a gravar, permetent que les càmeres es moguin lliurement per l'escenari, fins i tot pel fossat dels músics.
Molt bé, gràcies, Montse Camps. Bon dia.
Bon dia.
Esports.
I ara 5 minuts per la informació esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Estel.
Comencem pel Barça amb una tornada i dues baixes.
Una bona notícia i dues de dolentes que ens explica el Roger Arbusà. Roger, bon dia.
Bon dia. Un partit que arriba 4 dies després de la decepció al camp del Chelsea. La bona notícia és que Flick recupera Pedri, però no hi serà Fermín i tampoc Araujo, un dels jugadors assenyalats a Stamford Bridge i que demà serà baixa per una indisposició.
He has a stomach virus and he's out for...
Té un virus estomacal i està descartat pel partit. Veurem com està diumenge. Per descomptat que anímicament tots estem tocats després de la derrota contra el Chelsea perquè estem molt decebuts. Però això ja està fet. Ara mirem endavant i som optimistes de cara al proper partit i de cara al final d'any.
For the next match till the end of this year.
Flick demana que tot l'equip pressioni, deixa clar que la culpa no és només dels defenses i avisa que sense una bona pressió l'equip tindrà problemes. Tot i així, manté el seu optimisme perquè veu coses molt bones als entrenaments i perquè tornen jugadors com Pedri i Rafinha.
Moltes gràcies, Roger. Aquestes tornades de Pedri i Rafinha que se sumen a les absències de Fermín i d'Araujo. Els altres dos equips catalans de primera jugaran diumenge. Primer ho farà l'Espanyol, que visitarà el camp del Celta. El blanquiblau Ramon Terrats descriu l'ADN de l'equip.
Pues competim, lluitem, correm, que és el que ens dona pues, poder guanyar. És com el nostre ADN i jo crec que és una cosa molt important perquè l'equip estigui ficat i pugui guanyar partits.
I el Girona, de la seva banda, rebrà el Real Madrid. El Getafe Elx obre avui a les 9 del vespre la 14a jornada de la Lliga de la Primera Divisió Masculina.
10 jugadores del Barça i dues catalanes més estan convocades avui amb Espanya per al partit d'anada de la final de la UEFA Nations League.
Es tracta de Cata Collo, Navalla, Mapi León, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri, Vicky López, Alexia Putellas, Clara Sara Jordi i Clàudia Pina. Agafem aire. Per continuar, Sònia Bermúdez, l'entrenador de l'equip espanyol, també ha convocat dues catalanes, Jana Fernández, del London City, i Leila Wahabi, del Manchester City. Totes elles han viatjat fins a Kaiserslautern, on a dos quarts de nou jugaran contra Alemanya al partit d'anada d'aquesta final. La tornada es disputarà dimarts al Metropolitano de Madrid.
Mentrestant, aquest vespre hi ha duel català a la Primera Federació Masculina de Futbol.
A un quart de deu, l'Europa rep el Sabadell en partit de la 14a jornada. Adai Benítez és l'entrenador de l'equip gracienc.
Som els dos equips que van pujar l'any passat de segona federació a Primera Federació i crec que és un partit que, bueno, que té molts al·licients per moltes coses, per com estem a la classificació els dos. I crec que és un partit especial perquè som dos entrenadors joves que tenim bones idees de futbol, que ens enfrontarem i que, bueno, pues guanyarem, empatarem o perdrem, però el que estic segur és que veurem un partit intens, un partit de duels, un partit d'alta intensitat.
Un duel que podreu veure per Esport 3. A tot això, ja finalitzat a la ciutat esportiva de la Dama, el partit de Catalunya davant la selecció del País Valencià de la Copa de les Nacions, de la Copa de les Regions de la UEFA. La selecció catalana amateur ha perdut els penals.
I a la Lliga de Futbol avui, l'Indústria Santa Coloma.
A 3:15, l'equip colomenc visita el Peníscola a 12a jornada de la Lliga de Futbol Sala. Els dos equips són a la zona baixa de la classificació. La valoració és del jugador de l'Indústria, Marc Puigbert.
Tot i així és el vigent campió de la Copa Espanya, sabem l'equip que és, estan molt forts a casa, amb el seu joc de 3 i amb bons jugadors amb l'1 contra 1, però bueno, crec que hem fet bona setmana, ho hem treballat i tenim ganes de treure els 3 punts, per què no?
El Barça rebrà demà al migdia el Palma Futsal. Precisament l'Indústries i el Barça s'enfrontaran als vuitens de final de la Copa del Rei, segons va deparar el sorteig fet ahir. L'eliminatòria és a partit únic, es disputarà a Santa Coloma el 10 de desembre. Més coses. El Barça d'handbol referma la segona posició del grup B de la Champions després de guanyar ahir còmodament el Gudme danès per 28-41. Un triomf que l'apropa més al Barça als quarts de final i que l'estalviaria la ronda de vuitens. Pel que fa al motor, a 2:45 del migdia es disputa el circuit de Lusail, la primera i única sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Qatar de Fórmula 1, la penúltima prova de la temporada. A 6:45, la cursa sprint a la classificació al Mundial. Lando Norris és el líder amb 390 punts. A 24 té el seu company a McLaren, Oscar Piastri, i també el Red Bull de Max Verstappen. I també motor s'acosta al Dakar 2026 i els organitzadors concentren aquest cap de setmana a Santa Susana els participants per fer les primeres verificacions tècniques.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Si llegeixes, no passa res, però si llegeixes, passa molt. Això està escrit en un paper col·locat dins d'una antiga màquina d'escriure en una de les 6 llibreries de Calonge, al Baix Empordà. A partir de demà i fins dissabte, 13 de desembre, Calonge celebra el seu 4è aniversari com a poble de llibres. Han programat espectacles, concerts, exposicions i també activitats familiars i participaran autors com Màrius Serra o Neus Bruguera o Josep Pedrals i músics com Xavi Lloses o Cris Joanico. Un plaer passejar pel casc antic de Calonge i entrar a les llibreries del carrer Major, a tocar del castell. Una fantàstica iniciativa que demostra una vegada més que la Unió fa la força. 4 anys de Calonge, poble de llibres, i que en siguin molts més. Ens tornem a sentir dilluns. Que passeu bon cap de setmana.